Bona tarda, senyors i senyors. Són les 3 i 7 minuts d'aquest dimarts 6 de maig del 2008. Comencem l'oracle d'avui. Xifres. Som, de fet, tots plegats una xifra. Estem quantificats. Les d'avui no són d'aquelles per estar massa content. L'atur ha pujat a l'abril en 7.747 persones, 7.747 treballadors. És un 2,66% més que el mes anterior i un 20,40% més que fa un any. En el rànquing per comunitats som els segons de l'Estat, darrere d'Andalusia, on hi ha hagut prop de 9.000 aturats més. A tot Espanya l'atur ha crescut un 1,63, 37.542 aturats més que el mes passat, i en total ara la xifra d'aturats és de 2.338.517 persones. Xifres i persones, és clar. Xifres i compromisos. Aquest matí el vicepresident del govern central, Pedro Solbes, ha desmentit les informacions que apunten que encara que es pacti el finançament no s'aplicarà fins al 2010. Ha dit que no, que la discussió i l'aplicació serà dins dels terminis que marca l'Estatut. Xifres i compromisos, xifres i indemnitzacions. Els diaris País i Público, tots dos parlen de la indemnització de Manuel Pizarro, més de 20 milions d'euros al deixar Endesa. Això sí que és un bon subsidi, això sí que és una bona xifra. A l'oracle d'avui hem convidat Joan Coscubiela, el secretari general de Comissions Obreres a Catalunya. Les Comissions Obreres a Catalunya, no? Ho hem de dir en plural.
Les és la manera que teníem de dins, perquè representava aquest concepte plural i nascut dels centres de treball, d'unes realitats diferents. Però un cop ja vam passar de ser moviment sociopolític a organització estable, doncs ens diem Comissió Obrera Nacional de Catalunya, que és el nostre nom, i el nom comercial, per entendre'ns, és
Comissions Obreres.
Comissions Obreres. El de comercial és un abús de la paraula, com vostès ja intueixen, és a dir, com ens coneix tothom. Però el nostre nom és Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya.
I les comissions és un nom de la nostàlgia, de l'origen de la història.
Jo crec que és l'expressió del nostre naixement, del naixement a cada lloc diferent, a un poble del Maresme, a una fàbrica de Barcelona, a un lloc del Baix Obregat, a Terrassa, amb el Cipri. I eren les comissions que no van apareixent i que després s'hi juntaven. I per això, encara fins i tot alguns dels històrics, quan escriuen, parlen de les comissions obreres, com si fossin moltes alhora, que ho són des de la perspectiva de cada secció sindical, de cada realitat, però lògicament ja en un sentit
vostè,
molt més de...
Vostè aquest any ja passarà a la categoria d'històric, perquè...
No, històric ho sóc, el que a l'acabar aquest any passarà a la història, passarà a la categoria d'ex.
Ja tenen clar com anirà el Congrés? O hi ha algú que, d'entre els militants, que digués aquest, sí, té formes per ser secretari
general? Si vostè en convida a final d'any, ja veurà com ho tindrem clar. Clar, amb les organitzacions no estem mai, però jo crec que la pròpia manera de treballar col·lectivament que tenim el sindicat així fa que en aquest moment existeix un consens important, sobretot al voltant dels tipus de plantejaments, d'estratègies i de polítiques reivindicatives i de plantejaments reivindicatius que hem de fer.
Dèiem que avui és un dia dolent per les xifres, perquè les xifres de l'atur són d'aquelles que fan una mica d'impressió, no? Un 20% més que l'any passat.
Tot i que jo insisteixo en una cosa, i després de... Quan acabi ja hauré fet 13 anys de secretari general i 8 anteriorment amb responsabilitats de primer nivell, i em moriré des del punt de vista del càrrec sense haver-ho aconseguit, no? I les dades de l'INEM, que són les que avui es publiquen, són les dades que s'han de llegir amb molta prudència, perquè són les dades de les persones que s'inscriuen com a població demandant d'ocupació, que no és que siguin irreals, però, per exemple, no expressen el volum de gent que hi ha ocupada, que això és el que expressa l'enquesta de població activa, que jo crec que, per analitzar la veritat com està la situació de la feina, és molt més rigorosa. A més, si es comparen després amb les de Seguretat Social, i cada vegada van més agafadetes de la mà, es veu exactament, es té el pols de veritat del que passa. I el que està passant ara és que hi ha gent que està perdent la feina, s'havia crescut de manera important, però encara continuem tenint un volum de població ocupada molt elevat. Vull recordar que Catalunya ja fa més d'un any ha aconseguit superar la taxa de població ocupada dels objectius de la Unió Europea de Lisboa per l'any 2010. Des d'aquest punt de vista, és un problema greu per a la persona que perd la feina, però des d'un punt de vista econòmic, jo no diria que les coses estan malament per a les persones que perden la feina, però des d'un punt de vista econòmic no estan tant com es podia expressar de la lectura d'aquestes dades a l'INEM d'avui.
Trobem Manel Cuyàs, director adjunt del diari El Punt. Com estàs, Manel?
Molt bé.
Com va això?
Home, a veure, després de sentir aquesta matisació que ha fet de l'atur, doncs estic una mica més bé, que no pas al moment d'entrar.
Vicenç Villatoro.
Tu sí, el que ha perdut la feina.
No.
Però
sí,
és que
sí,
cal distingir entre el drama que suposa perdre la feina i que el drama sigui un drama col·lectiu, que jo crec que és el que no existeix, afortunadament.
Vicenç Villatoro, com estem?
Bé,
com va això? Escolta, per cert, volia comentar una nota de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana que lamenta la falta de comunicació entre els escriptors dels diversos territoris de parla catalana i la dificultat per difondre els seus productes editorials. De seguida tornem a l'atur i a l'economia. Aquestes són dues de les conclusions d'un cicle de conferències sobre l'estat de la llengua i la literatura que s'ha fet a diverses localitats dels Països Catalans i que es va acabar ahir amb una taula rodona a Perpinyà. Realment costa tant, només potser el fenomen d'aquest Sant Jordi en Baixauli, que és de València, que ha estat editat a Mallorca i que ha triomfat en certa manera.
Bueno, ha estat editat a Mallorca i a Catalunya. Al Principat en el mateix temps. No, jo crec que té dos aspectes el que diu l'associació, que no sabia, que acabo de sentir ara. Un, que la gent no es veu. Escolta, el cafè és barat, vull dir que no. Això és un problema relatiu. Els escriptors, la feina d'escriptor és una feina individual, una feina relativament tancada. Que es vegin, que no es vegin, que es trobin, que no es trobin, és una mica igual. Hi ha hagut èpoques en què es veien per treure's els ulls els escriptors, el que escrivia Lope de Góngora o Góngora de Lope i coses d'aquestes. El que és més greu per mi és la segona part, que és que els tres territoris de llengua catalana no actuen com un mercat únic. És a dir, aquí costa molt trobar llibres editats per editorials petites del País Valencià, o no tan petites, però sobretot de Mallorca, i això és absolutament anormal, no? És a dir, una llengua és un mercat, com a mínim, és més coses, però també és un mercat, i l'àmbit de la llengua catalana no actua com un mercat únic. Jo ho he patit, tinc l'últim llibre publicat en una editorial de Mallorca, i, hosti, la sensació de clandestinitat és total.
Això és total, un problema de distribució d'aquest, perquè, clar, això pot ser un problema de distribució de l'editorial, que no sap distribuir els llibres, oi?
Sí, però diguem-ne, de fragmentació del mercat, també. És a dir, els diaris de Mallorca parlen dels editors de Mallorca...
Si un llibre en català, si un llibre es publica en català a València, com que el mercat més important l'ha de tenir aquí a Catalunya,
no.
Perquè... No?
Per exemple, jo crec que Bromera... Bona part de les editorials, per exemple, treballen molt pel món de l'ensenyament, que és un món que està fragmentat. I fan els diners en l'ensenyament, que és un món molt fragmentat. Jo no crec que sigui estrictament de distribució, em sembla més greu que la distribució.
Xavier Brudassola, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, bona tarda. Encara no estic a l'atur, però aviam m'hi enviareu.
Per un moment hem pensat que,
he arribat a...
que t'havies anat a inscriure. Perquè justament parlàvem de la diferència que hi ha.
Un poeta està alguna vegada a l'atur?
Com a treballador, sí. Però clar, és que és més coses, No és només un... Es defineix només amb un adjectiu.
És una categoria.
T'agraeixo molt que hagis recordat això. Vell company.
Expliqueu això, que...
Som companys d'institut, de les èpoques glorioses del Milà i Fontanal. Sí, sí. Però ens quedarem aquí.
I fèieu poesia.
Ell feia poesia. Jo, com que sóc de la Barceloneta, havia de sobreviure.
I els va passar.
I no dic que la Barceloneta... Exacte.
Has escrit molta poesia, també.
Algun poeta, sí.
En fi, tornem a agafar el fil... De fet, tot i que en Vicenç ja deixava un fil aquest de l'ensenyament i que per un moment hem pensat, calla, anem ja cap cap a la llei de l'ensenyament.
Podem
anar cap a la llei de l'ensenyament, perquè ara ja hi ha, si més no, no sé si un primer esborrany o hi ha hagut... Hi ha la petjada de Comissions Obreres també en l'evolució del projecte de llei d'ensenyament?
Hi ha la petjada sobretot de la vegada del 14 de febrer, que crec que ha fet pensar una mica més la necessitat de que el projecte de llei es modifiqués substancialment en relació al document de bases. Hi ha aspectes interessants, sobretot si es compleixen. Per exemple, el fet de que es garanteixi el fet d'un únic servei públic educatiu i que tots els centres educatius hagin de tenir les mateixes obligacions és un tema important, perquè si en definitiva es financia amb recursos públics ja que exigir això. Ara farà falta veure qui és el govern que per primera vegada ho fa complir. Per exemple, qui és el govern que s'atreveix a plantar-se davant d'aquests lobbies de l'ensenyament dels sectors fonamentalistes de l'Església Catòlica que continuen defensant que se'ls financia amb recursos públics l'educació segregada per sexe, no? Que és una de les coses que, si s'aprova el text amb la situació actual no podrà ser-ho, no podrà ser possible, perquè la coeducació és un dels principis que preveu la llei. Hi ha temes també interessants vinculats a la incorporació amb aquest projecte de llei de tot el que és les activitats de socioeducatives que no són pròpiament educació, que crec que formen part cada vegada més de l'escola. Hi ha algunes coses interessants, hi ha mancances importants. Per exemple, molt poc aprofundit tot el que fa referència al tema de l'etapa educativa 0-3 anys, i sí, en canvi, la previsió de concerts per l'etapa 0-3 anys, el qual és un cert, hi ha un cert desequilibri. I després jo crec que hi ha una cosa que ens produirà més problemes dels necessaris, i és que amb la voluntat de voler millorar la gestió que tots compartim, aspectes bàsics com és l'autonomia de centres o la professionalització dels equips directius o el tema de l'avaluació, que Comissions Obreres comparteix, poden acabar estant contaminats per una mena de reforma clandestina de la funció pública docent que al nostre entendre requereix una altra llei i un espai més sossegat de fer-ho. I sap greu, perquè pot passar que objectius legítims i necessaris com aprofundir en l'autonomia de centres, en la professionalització dels equips directius i l'avaluació del conjunt dels agents del sistema acabi sent contaminat per aquesta obsessió de voler agafar dreceres, que sembla que se li ha agafat l'Ernest Maragall.
Perdona, és que no m'he entès, eh? Què vol dir agafar dreceres?
Vol dir agafar dreceres, vol dir senzillament, mireu, la funció pública docent és una cosa que està reconeguda en les lleis de funció pública catalanes i espanyoles, que requereix, d'acord amb l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic que s'acaba d'aprovar al Parlament Espanyol i que ha portat tothom, requereix una llei específica de funció pública docent, i el que fa el departament amb aquesta proposta és colar aquesta llei de reforma de la funció pública docent per la porta de darrere de la llei d'educació. Ells diuen perquè ho consideren necessari per millorar la gestió, nosaltres considerem que no, i que a més pot acabar, per exemple, diu una cosa com que els directors poden decidir exactament quines són les places que s'adjudicaran per criteri de lliure designació. És una cosa discutible, però es pot fer. Però a continuació diu que aquestes persones designades per aquesta plaça de lliure designació podran accedir a qualsevol altra plaça dins de la seva zona educativa sense passar pel concurs que han de passar els altres. Doncs home, és un tema complicat, perquè pot acabar muntant un cert mercadeig d'aquestes places, no? M'has fet entrar molt en el concret, però perquè se m'entengui exactament què vol dir.
Però traduïm, què vol dir? Que el director manarà, podrà fer el seu equip o no podrà
no,
fer el seu equip?
No, a veure, el que diu ben
o d'alguna manera.
El que diu ben clarament la llei és que els equips directius sota la direcció del director i també dins un marc col·lectiu, que és una escola que té el claustre i el consell escolar, tindrà la capacitat molt important d'autonomia de currículum, pedagògica, organitzativa, no podrà contractar directament. Això té una certa lògica,
sí,
si no
sí.
El caos que es produiria seria notable. I el que li dona és més facilitats, que nosaltres podem coincidir en aquest sentit, perquè, per exemple, en cas de necessitat, en una escola concreta, en un entorn concret, doncs pugui habilitar que hi hagin determinades places específiques que no siguin les de les quadriculades, les que estan igual a totes les zones educatives. Aquí fins aquí bé, però a partir d'aquí es busquen unes dreceres sota la base de la flexibilitat que poden arribar a una certa desregulació, i jo crec que poden acabar rebotant fins i tot amb la pròpia gestió del departament. I no deixa de ser curiós, el més curiós de la llei és que l'únic que no regula fonamentalment és la millora de la funció del gestor educatiu, és a dir, d'ells. És a dir, hi ha molt poca cosa a la llei que plantegi què cal fer per millorar i avaluar les possibilitats del canvi de la gestió educativa del departament, que jo crec que és bastant significativa. Les possibilitats són bastant importants.
Vicenç?
No, jo no he llegit la llei, només el que en conec és el que n'explica el conseller per la ràdio. I a mi em va agradar molt. Vull dir que, explicat pel conseller, dius, home, això que està dient em sembla enormement raonable. Em va semblar que potser era per la via de la drecera, però que posava damunt de la taula tres o quatre coses que, igual, després la llei no ho fa bé. Però que si eren els objectius, ens semblaven uns objectius bons. Una cosa que aconsegueix només la llei ja pel fet d'existir. Posarà el debat sobre l'educació en el centre del debat. No només entre els que hi treballen i l'administració, sinó en el debat de tots els altres. És a dir, que aquí entrem una mica tots, encara que no en siguem, per dir-ho així...
Això ha estat sempre, Vicenç.
No, però...
L'educació no és una cosa només de mestres i professors, sí, ni de pares, ni d'això, del conjunt de la comunitat.
Però hi ha moments en què s'hi posen focus, no? I això que hi és... s'il·lumina. Jo crec que això ha passat. Una cosa que em va agradar...
El conseller enfoca, per exemple, els docents com a responsables de tot i després diu, aquest no és un tema només de docents. Amb la qual és molt curiós, no? Fa una mica de bomber piròman.
És el centre del debat, però l'hem enfocat tantes vegades. I cada vegada que l'hem enfocat, després hem sortit escaldats.
Bé, per exemple, el conseller...
Que dir, home, estem també una mica partits de dir a veure què passarà. I després hi ha un aspecte que a mi em sembla que és molt important, que allà on ha funcionat realment l'escola pública...
Que és a molts llocs, molt més del que la gent es creu.
Sí, però els països on ha funcionat...
No, aquí a Catalunya, És que ens oblidem que en 30 anys hem passat d'una societat amb nivells d'analfabetisme impressionants, i això és mèrit de l'escola,
hem passat d'una societat... El meu criteri...
Ha integrat tres onades migratòries importants. L'ús social del català a Catalunya avui li deu bastant a l'escola pública catalana. És a dir, jo crec que és molt injust amb el conjunt de l'escola. El que ha suportat... les pressions socials que suporta l'escola, canvis socials, demogràfics, d'entorn familiar, sense que se'ls hagi reconegut suficientment, crec que és un anàlisi molt esbiaixat. I això no vol dir que no hagin coses a millorar.
Ningú l'ha fet, aquesta anàlisi.
No, vosaltres no, però, per exemple, està ple informes. Cada setmana surt un informe en termes comparatius. I se'ns compara, per exemple, amb comunitats com Astúries, que porta molt de temps amb una població estable, perdent població, i on, per exemple, s'ha hagut de reduir el ratio d'alumnes per classe, però no per voluntat política, sinó perquè és que no en tenen.
Si no tenim un problema d'escola, sí que tenim un problema d'ensenyament. No sé on, aquí l'hem de posar...
Per mi també, perquè hi ha una cosa, que és que quan volem un model únic, és que estem d'acord en que hi hagi un model únic, i per tant, doncs, pensar aquella primera idea del concert doncs, ha d'anar tirant endavant únic o gairebé únic, és a dir, que sigui...
Únic sense ser uniformista.
L'escola privada doncs, té un lloc, però ja sap que percentualment és molt petit i l'escola privada ha de ser cara i tota l'altra, o ha de... I per tant, escolta, que vulgui pagar una escola extra que se la pagui. Però entre la immensa majoria que no haurien de pagar escola, i suposo que aquesta llei també avança cap al model únic, jo crec que el que realment ha d'oferir l'administració pública, i per això jo m'acosto al model francès, que també s'ha deteriorat molt, però en les seves bones èpoques, és la possibilitat que l'escola pública n'hi hagi de millors i de no tan bones. A dintre mateix.
Això ja existeix, eh?
Sí, això ja existeix perquè els pares ho diuen no sé què, però això es pot desfer amb tres concursos de trasllat, amb no sé què. Això no té cap mena de... Diguem-ne, existeix perquè ja se reuneixen 10.
Això com tot depèn de les persones.
I ho fan molt bé. Si es reuneixen 10, ho fan molt bé. Però la llei no facilita això. I jo crec que és a dir, el prestigi de l'escola pública, i sempre el prestigi de tot, sempre comença perquè uns ho fan millor i els altres tenen un model i s'hi van aproximant. I si resulta que hem d'igualar per sota o pel mig, que és el mateix, doncs sempre estarem coixos i sempre diran, no, escolta, és que aquell, és que els fills dels rics que van a l'escola privada, que a més moltes vegades és fonamentalista, tenen avantatge després a la societat quan són grans.
Ara es parla
això
molt
no ho hem de dir, això.
Ara,
no
ho hem de poder dir. De l'excel·lència, aconseguir l'excel·lència. Hi ha escoles que aconsegueixen l'excel·lència si per excel·lència s'entén ser capaç d'incorporar un col·lectiu de nanos molt diversos entre si i oferir un tipus d'educació que no és uniformista, però que els permet a tots desenvolupar-se en funció de les seves possibilitats. Això i es dona en circumstàncies molt difícils, fins i tot en barris amb situacions d'integració molt complicada. Aquella idea de que l'excel·lència s'aconsegueix incorporant mecanismes de mercat a l'escola pública, que era la idea inicial del conseller Ernest Maragall quan plantejava que l'excel·lència s'havia d'aconseguir a través de la gestió privada dels centres públics, afortunadament la vaga del 14 de febrer se l'ha carregat. Si
jo, però l'excel·lència fa molta por. En tinc prou amb una major exigència. Això i jo ja tinc prou.
Deixem la llei aquí, en tot cas. Fem tertúlia amb Joan Coscubiela.
La deixem aquí, però a mi m'agrada molt.
Disculpa, que el Vicenç... M'he quedat amb la primera. No, però la dic molt de pressa.
Molt de pressa.
Segona, coses que sonen bé. Direccions fortes, avaluació constant del professorat i, per dir-ho així, possibilitats de fer carrera docent. Carrera vol dir que si ho fas bé vagis més bé i que si ho fas malament vagis més malament. Jo crec que aquestes tres coses quan les diu el conseller, home...
Quan llegeixis el text ja veuràs que no és tan bonic com es diu. Però, bueno, i per exemple, però... el que no ha dit el conseller és que malgrat defensa el concepte de servei públic educatiu no hi ha alguna manera de convèncer-lo perquè establís mecanismes de matriculació de control públic. I les escoles privades concertades podran continuar controlant el mecanisme de matriculació dels seus alumnes. Amb la qual cosa, aquestes coses que surten periòdicament als mitjans de comunicació anecdòtiques... Exacte. Això, malauradament, em molt em temo que continuarà existint, fins i tot no sent el màxim responsabilitat, perquè això, per exemple, tan bonic que també ha sortit als mitjans de que la immigració es distribuirà, com es distribuirà en barris d'Hospitalet, que potser agrupen el 40% de gent immigrant. Que el problema no és que siguin immigrants, el problema és que provenen, ho sabeu vosaltres, d'entorns socials i d'unes dificultats de caràcter general per accedir en condicions d'igualtat.
Jo l'única cosa que volia dir, perquè tampoc no conec la llei ni res de res, però jo he vist voltat de mestres, perquè tots els meus amics i tots els meus familiars són mestres i jo totes aquestes coses les he vist molt directament, és alegrar-me del que ha dit en Joan, del reconeixement del que ha fet l'escola pública en aquest país.
És que és el primer que té que fer aquest país
perquè
millorar.
Aquest país té com una mena d'hipocondria estranya de que tot ha anat molt malament, de que abans sí, això aquest abans, que de vegades parlem, de que abans sí que s'ensenyava i ens anem abans i la gent parla del franquisme i ja m'explicareu, no? I llavors no, jo penso que aquest reconeixement al que han fet els mestres, el que ha fet l'escola pública i la concertada, perquè no ho haig de dir, perquè ho penso i ho dic, no? I l'escola pública que ha fet els mestres d'integració, de la integració dels alumnes, dels immigrants, de l'excel·lència, i dels alumnes que estan sortint, dels alumnes que estan sortint a la universitat i que resulta que els professors d'universitat es queixen i diuen venen menys preparats. I perquè
és acabant, cuies.
Sí, perquè ells s'han fet grans i es pensen que no, que a mi em sembla molt bé la reivindicació que ha fet l'escola.
En 30 anys el que ha fet el sistema educatiu de Catalunya és molt impressionant. I el primer que hem de fer per millorar-lo...
Sí. Vull dir que a vegades parlem de la concertada com si fos una part del problema. Jo crec que és una part
no parlo.
Ha anat molt bé. Sort en tenim de tenir.
Si us heu fixat, abans he dit alguns dels centres. No parlo mai. Jo, per exemple, considero que hi ha escoles concertades que juguen un paper social clau amb l'entorn del barri, amb el que estan, i amb una clara vocació d'escola pública.
No
hi ha una descalificació general.
No sé, en Vicenç, què vol dir que sort n'hem tingut. Sort n'ha tingut també l'administració de l'escola concertada, perquè li ha fet estalviar diners.
Que és un país millor un que té concertada o un que no en té.
Només hi ha un petit problema, i és que els progressistes catalans i espanyols, els de tot el món, portem dos segles per intentar que hagin determinats sectors socials que no controlin l'educació com la millor manera de controlar la societat, i malgrat això no ho hem aconseguit. Si això no es fa, després ningú es queixi que s'utilitzen determinades escoles per muntar determinades manifestacions per orientar la nostra moral individual.
Dos quarts de quatre.
Això és l'oracle.
Això és l'oracle.
És una realitat com la vida mateixa.
Més d'una realitat.
És dir, la batalla dels progressistes catalans i espanyols és per evitar, durant dos segles, que no hagin sectors socials que puguin controlar l'escola...
O per substituir-los, perquè des de l'escola pública també s'han enviat nens a manifestacions.
Sí, és possible.
Dos quarts de quatre de la tarda, això és Catalunya Ràdio, això és l'Oracle. Hem convidat Joan Coscubiela, secretari general de Comissions Obreres a Catalunya. No sé si s'ha vist ja amb el...
De Catalunya.
No sé si s'ha vist ja amb el ministre de l'Hospitalet i de Treball i d'Immigració, justament. No sé si la idea d'ajuntar aquests dos mons li plau.
El nom dels ministeris és el de menys, no? El més divertit és el de Medi Ambient, Rural i Marí, no? Té una cosa més preocupant, que és situar els temes de medi ambient d'una manera certament subalterna. Però en el cas de Treball i d'Immigració, doncs jo crec que ressaltar la importància que té el tema de l'immigració en aquests moments, i vinculant-ho a Treball, quan la història des dels anys 80 a Espanya és que l'immigració ha estat vinculada a Interior, crec que si és alguna cosa més que un maquillatge o un símbol d'aquests que li agraden tant al nostre president del govern, sinó Zapatero, si és alguna cosa més que això, estarà bastant bé. La veritat és que jo crec que en Celestino Corbacho té fusta de polític i ho ha demostrat. No li ha fet por posar-se a opinar i a dir les coses tal com les veu i les pensa. Jo crec que ell i la Mavi, Maravilla Rojo, la nova secretària d'Estat de temes d'ocupació, poden fer un paper important en un moment amb els que els temes de treball, ocupació i immigració han de jugar un paper molt important per evitar els riscos socials més importants que pot provocar aquest procés de canvi de cicle econòmic, d'alentiment o de crisi, com se li vulgui dir.
Ahir em sembla que vostè es va veure amb Iniciativa per Catalunya. No sé si van parlar de la possibilitat de...
No em consta, hauria de ser el meu bessó.
Doncs estic mal informat.
Disculpa, no vull deixar malament, però és que estic de baixa i faig poques activitats, excepte venir al programa dels amics i coses d'aquestes.
Vull ser algun company del sindicat. Van parlar de la possibilitat que els paletes es puguin jubilar als 60 anys.
no ho deuria ser els nostres companys de la Federació de Construcció,
va,
o sigui que estan...
No,
la informació era bona, però el que passa que en aquest cas no era jo. Sí, són els nostres companys...
No sé si, si és una idea...
Són els nostres companys de la Federació de Construcció que estan intentant generar un consens polític al voltant de la idea de buscar mecanismes de jubilació anticipada en un sector molt dur, com és el de la construcció.
Hi ha molta immigració...
En un sector que... És el sector, per exemple, que menys s'ha innovat des d'un punt de vista tecnològic a Espanya. Quan un compara les tècniques... Obra pública és una cosa, m'estic referint a edificació. Quan un compara els sistemes de construcció a l'edificació a Espanya, i s'adona que pràcticament són els mateixos, amb pocs matisos, els dels anys 70 i 80. I que els canvis que s'han produït a altres països centroeuropeus, nòrdics i així, aquí no s'han existit. I la raó és una... I és que com que s'ha tingut el famós exèrcit de reserva de mà d'obra disponible amb milions de persones que han vingut de 5 continents a treballar barato i fàcil i fins i tot a dormir dins de les obres, com ha passat durant molt de temps, doncs això ha fet que fins i tot no només pateixin aquesta gent, sinó que fins i tot el propi sector ha endarrerit ben bé dues o tres dècades la seva modernització tecnològica. Tant de bo aquesta crisi immobiliària servís no perquè demanessin ajuda pública per tapar els forats que ells mateixos han creat, sinó per veure si són capaços de fer aquesta innovació tecnològica amb un model productiu que requereixi menys mà d'obra i més qualificada, i per tant millor retribuïda.
Les crisis sempre serveixen.
Excepte el sector de la construcció. El sector de la construcció és el sector surfista per definició. Sempre va pujat a dalt de l'onada. És a dir, sempre va pujat a dalt de l'onada, fins i tot quan la tapa l'onada, no sé què, sempre sobresurt. Sobretot perquè, malauradament, hi ha polítiques públiques, s'està veient als Estats Units, i alguns aquí ho estan intentant, que, curiosament, quan l'onada va pujada, el sector immobiliari, demanen que l'Estat no es fiqui, que deixin actuar el mercat. I quan l'onada cau, aleshores, sisplau, que vingui l'Estat per salvar-nos. Evidentment, en nom dels interessos generals, no faltaria més.
Sí, sí, però, a veure, jo tinc entès que avui el Celestino Corbacho, precisament aquest que acabem de parlar ara, ha dit que si l'administració pública es posa les piles i inverteix en obra pública, no hi haurà crisi de...
La idea era molt senzilla, compensar el que no fa la privada injectant diner públic per fer obra pública.
Sento que és un... Està molt bé que es plantegi, però per molta obra pública que es faci serà difícil absorbir. Entre altres coses, perquè el procés constructiu de l'obra pública és un procés molt més tecnificat que requereix.
Però és que no només això, és que l'obra privada, estem parlant de pisos i de cases, porta darrere tota una indústria, les indústries de les cuines, dels lavabos, d'això, que l'obra pública no veig una relació entre una cosa i l'altra. Fer ponts no farà més cuines, ni farà més menjadors, ni farà més mobles, ni més tresillos.
Davant de casa meva, definitivament s'està construint el Fructuós Gelabert, que és un institut, una escola, que fa molt de temps estava promesa i no estava, i que l'he vist pujar en un moment de manera... amb productes prefabricats. No? Aquest, per exemple, és un dels temes que està molt endarrerit, perquè una part important del que estàvem comentant, de les cuines, dels banys i així, en molts països centroeuropeus avançats es fa amb un sistema prefabricat que és de molta més qualitat fins i tot del que hi ha ara i que requereix processos industrialitzats que no fa que tu tinguis que contractar ciutadans de 5 continents de la manera que s'ha fet en aquests moments. I aquest és el canvi que jo veig que s'està endarrerint, jo ho sé, perquè els meus inicis a Comissions Obreres van ser com a advocat de la construcció, i em vaig tirar tot el final dels 70 i començaments dels 80 enterrant empreses com a advocat perquè els expedients de crisi queien. I jo pensava, doncs s'aprofitarà aquesta situació per millorar? I en el cas de la construcció, d'edificació, l'obra pública és una altra cosa, l'obra civil és una altra cosa. La veritat és que no, és un sector que jo crec que té tants incentius negatius a la innovació, el que els economistes diuen incentius negatius a la innovació, que fa que no dic que sigui igual que l'any 70, però que és el sector que menys ha innovat des de que
també tinc també és el que tinc més marges, com a mínim quan l'època, quan les èpoques bones.
Els incentius negatius és que sempre els grans, és a dir, el que palma és el constructor que està enganxat per un perquè de veritat controlen producte i mercat, eh? Aquests sí que els pobres estan palmats, autònoms, petits empresaris, els treballadors aquests, tots aquests sí, aquests sap greu la situació aquesta. Però en definitiva els grans, el sector de la construcció, és un sector amb el que les empreses funcionen com a bancs.
Si convé et porten l'aigua de l'Ebre.
No, la recepta aquesta, Corbacho...
L'Ebre del...
No, la recepta, Corbacho, aquesta de, en temps de crisi, i sobretot de crisi d'ocupació, més obra pública, té un problema.
Però no és del Solves, eh? Què vols? Abans que el Corbacho fos ministre ho deia el Solves.
Sí, però el mateix Solves et va dient diguem-ne que la recaptació pública serà molt menor. Per tant, si la recaptació baixa i sí, la despesa puja...
S'ha menjat la meitat dels estalvis i hi ha molts països europeus, en pocs mesos es veu, eh? I hi ha països europeus que van molt pitjor en aquest sentit. Per tant, una mica més de despesa pública perquè no baixi tant el creixement... Tampoc és una cosa que ens hàgim ara d'esquinçar les vestidures.
No, i menys aquí a Catalunya, d'obra pública, d'obra pública en necessitem.
Obrirà
i una part del finançament va a obra pública, que és el que necessitem.
És que no us heu fixat que aquest país resulta que ha descobert la verge de Lourdes fiscal. Perquè sí.
Quina és la verge de Lourdes?
La verge de Lourdes fiscal és que els dilluns, dimecres i divendres els responsables polítics prometen molta inversió en infraestructures, en innovació. Els dimarts, dijous i dissabte prometen molta inversió en drets socials. Els diumenges prometen transferir no sé quantes coses i a més baixar impostos.
I
la societat està absolutament contenta i convençuda de que això és possible.
No, i el dilluns
algú
diuen...
s'ha parat a pensar que les úniques societats que han estat capaços d'avançar en innovació tecnològica, eficiència i en cohesió social són societats amb un sistema fiscal molt fort, molt potent. Estic parlant de països nòrdics, per exemple. És que, clar, hauríem... L'any 2009, jo crec que està previst... Bueno, o la veig a l'útil fiscal o quadrar el cercle. La quadratura del cercle. Perquè vindrà...
Home, hi ha
tots aquests reptes
negativa,
de la crisi,
Joan,
econòmica. El canvi del model de finançament autonòmic.
L'Estat diu que no s'aprimarà. I, per tant, escolti'm, aquest model de finançament autonòmic, sense aprimar, ara, sense disminuir el percentatge de l'Estat... de despesa de l'Estat, és impossible de fer gran cosa.
Xavier Vila Sala, és un error. El problema que tenim amb aquesta societat en temes fiscals és com convertir tot en un conflicte territorial entre comunitats autònomes. I obviem la contradicció fonamental, que és el conflicte en política fiscal. Catalunya no podrà tenir més recursos fiscals per molt tros del pastís fiscal que tingui,
no?
Si continuem plantejant que el pastís fiscal cada vegada es faci més petit, supressió de l'impost de patrimoni, el senyor Castells espero que s'hagi oblidat ja de la supressió de l'impost de successions i donacions, rebaixes per incentivar el consum, la crisi ara, els del sector immobiliari estan plantejant rebaixes amb el tipus de l'IVA, no és viable.
Hem de fer una pausa publicitària, reprenem de seguida la conversa amb Joan Coscubiela, amb Vicenç Villatoro, amb Manel Cuyàs, amb Xavier Brodassala. Això és l'oracle d'aquest dimarts 6 de maig. Catalunya
Ràdio. Si domicilieu la nòmina a Ibercaja fins al 31 de maig, podreu guanyar la Lliga, la Champions i el Mundial, lluitant una guerra intergalàctica i conduir un Fórmula 1. Perquè només de domiciliar a la vostra nòmina a Ibercaja us endureu una PSP. Per nòmines noves superiors a 1.000 euros, amb permanència de 24 mesos consecutius. Ibercaja, entitat sòcia d'Expo Zaragoza 2008.
Que ens avorrirem molt si anem amb els nanos a veure el Tortell al Parc Natural del Montseny.
No. Circric, a Sant Esteve de Palautordera. Els dissabtes a 6:15 de la tarda i els diumenges a 11:15 del migdia. Venda d'entrades al Servicaixa. Més info a circric.com.
Era bo, oi?
Boníssim! Avui t'ha sortit brutal!
Oh, no puc empassar-me ni al cafè. Bé, a qui li toca rentar els plats?
A la cuina, tothom s'escaqueja. Per això a IKEA et facilitem els serveis de transport i muntatge per a la teva cuina. Descobreix totes les raons per tenir una cuina IKEA a ikea.es/algo-se-está-cocinando.
A Igualada, del 14 al 18 de maig...
Vine a la mostra.
57 companyies.
Teatre.
17 estrenes.
Pallassos i màgia.
100 representacions.
Cistelles i dansa.
Per tots els públics.
Vine a la mostra.
La 19a Fira de Teatre Infantil i Juvenil. A Igualada, del 14 al 18 de maig. Venda d'entrades al Teleentrada de Caixa Catalunya.
Mamma Mia, el musical al BTM, antic Palau dels Esports. Pura diversió que arrasa Barcelona. Compra ja les teves entrades a Servicaixa o al 902-888-788.
Les agències d'intermediació financera han crescut en els últims temps. Reagrupen els crèdits de famílies sobreendeutades i aconsegueixen finançament pels clients amb pocs recursos. Però quin cost té aquest servei? Es garanteixen els drets dels consumidors? Valor afegit, dimarts a la nit, al 33.
Potser estàs pensant a comprar-te un MP4 i si et dic que Hypercore tens un Energy System de 4 GB que és una autèntica ofertassa perquè només costa 47,90 euros, tu continuaràs pensant?
Cada dia que passa és diferent.
Perquè el que és bo, si costa menys, millor. Hypercore. I per millor.
31è Festival de Música Antiga de Barcelona a l'Auditori. Viatge al barroc francès de la mà de Capriccio Extravagante d'Esquip Semper, amb obres de Couperin, Marais i Leclerc. Dijous 8 de maig a les 20:30 hores a l'Auditori. Venda d'entrades al Servicaixa i a l'Auditori.
Catalunya Música s'afegeix a la celebració dels 25 anys de Catalunya Ràdio i us convida al seu concert anual.
Us convidem al concert que oferirà, com cada any, l'Orquestra Jong Filharmonia, dirigida per Manel Valdivieso. Interpretaran un programa titulat Els Camins de l'Humor, amb obres de Joseph Haydn i Ludwig van Beethoven.
Serà aquest diumenge 11 de maig a l'Auditori.
Per aconseguir les vostres invitacions, truqueu avui al 902 014 000. 902 014 000.
Catalunya Música convida els oients de Catalunya Ràdio al seu concert anual amb la Jong.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
25 anys.
Tres quarts, menys dos minuts de quatre de la tarda, aquest dimarts 6 de maig del 2008. Fem l'oracle amb Joan Coscubiel, amb Manel Cuyàs, amb Vicenç Villatoro, amb Xavier Brodassala, amb Francesc Cotillas, amb Judit Sala, amb Sílvia Creus, amb els oients que hi diuen la seva també, amb Pere Arquitecte també, ho són escoles, hospitals, caps, biblioteques, teatres, auditoris, jutjats, universitats, residències, això també ocupa paletes, necessita banys i cuines. L'obra pública no són només ponts i carreteres. Encara algú altre que ens diu el país millor que té la concertada que el que no, exemple Islàndia, tota pública, sanitat també. En fi, aquestes i altres qüestions que són les que hem abordat fins ara amb Joan Coscubiela. Per cert, avui qui ha comparegut en la roda de premsa posterior a la reunió del govern català és la consellera de Treball, Mar Serna. Ha dit que dimarts que ve comença el termini perquè les empreses del sector de la construcció a Catalunya s'inscriguin en un registre telemàtic que els permetrà treballar. L'obligació d'estar inscrit en aquest registre sembla que és un dels punts de la llei reguladora de la subcontractació aprovada l'any 2006.
Sí, és una llei important que vam aconseguir després d'una iniciativa legislativa popular impulsada per Comissions Obreres que va aconseguir més d'un milió de signatures. I tot el que sigui avançar en aquesta línia va bé. Però ja que la consellera Serna ha presentat aquest tema, jo aprofito per recordar-li que hi ha una gran assignatura pendent i és que les administracions públiques siguin capaços d'establir el seu propi codi de responsabilitat social corporativa. Avui les administracions públiques són una veritable fàbrica de precarietat i no dels treballadors al seu càrrec, que en general no és aquesta la situació, sinó que pel sistema d'externalització de contractes de serveis que suposadament estan fets per millorar la gestió, però que la pràctica el que busquen és reducció de costos, acaben generant que les empreses que treballen per l'administració pública avui siguin les principals proveïdors de precarietat que hi ha. Estem parlant del cas de la geriatria, estem parlant del cas de la gent de sectors d'atenció a les persones, estem parlant del cas també, en molts casos, de les escoles bressols no incorporades a l'etapa educativa. I jo crec que una de les coses que s'hauria d'exigir als poders públics espanyols i catalans és que d'una vegada per totes assumissin un codi de responsabilitat social corporativa. És a dir, que les empreses i els poders públics no contractessin a cap empresa que no tingués entre els seus treballadors un mínim de condicions de treball. És curiós, li exigim a través dels mitjans de comunicació això a Inditex, a Nike i no sé què, i en canvi no li exigim als nostres poders públics d'aquí, que suposadament són els més responsables amb aquest tema.
Anem a la xarxa amb la Sílvia Creu. Sílvia, bona tarda.
Bona tarda.
Obrim altres fronts de conversa que amb Joan Coscubiles són inabastables. Vostè ho toca tot, eh?
Això és que de tant en tant dius qui formem part d'aquesta tertúlia, perquè no ens escolta ningú avui.
No
només parla ell. Només parla... Que està molt bé, que està molt bé, que nosaltres descansem.
No diguis això,
Cuyas. Una mica.
Nosaltres descansem.
Jo tinc com remordiments.
Jo estic tan lluny del micro que has de fer grans esforços per acostar-me.
No sé si voleu agafar mala consciència,
tinc
poques oportunitats de venir a la ràdio nostra, a la catalana, molt poques, poquíssimes, i aleshores les poques que tinc les he d'aprofitar.
I a més, quan bé amb crosses...
Exacte, diu que el nou director et farà venir cada dia.
Ah, molt bé, molt bé. Director o directora, suposo,
director,
no?
Director, evidentment.
Escolta,
el masculí no marca.
Sílvia Creus, bona tarda.
Bona tarda.
Anem a la xarxa i trobem el ressò del nou llibre de Carod Rovira.
Doncs, per exemple, a Notícies diu que Carod vol la independència... Per declaració unilateral, el vicepresident del govern català expressa en el seu llibre 2014 que parli poble català que el referèndum d'autodeterminació no és imprescindible per assolir la independència. No és, diu, una condició indispensable a la convocatòria d'un referèndum d'autodeterminació convocat per les institucions catalanes, però seria un reforç evident de les tesis sobiranistes. Carod reconeix que la declaració de sobirania se situaria clarament al marge de la legalitat estatal, però alerta que en el marc democràtic europeu el recurs per força militar espanyola contra un Parlament democràtic europeu, el català, no seria una mesura imaginable. Els tancs contra la gent són sempre un gest lleig, antipàtic, intimidatori, inacceptable en una democràcia. Segons Carod, Europa no tindria més remei que acceptar la independència de Catalunya i Espanya no tindria cap altra sortida possible que la negociació.
Una referència a aquest llibre que ha d'aparèixer, que avui diversos diaris han publicat alguns capítols, entre ells El Punt.
Un profe pregunta, Vicenç, que és un gran expert, home del món, professor del món de la cultura, però ell especialment en aquest tema. A l'hora de catalogar aquest llibre, apareixerà amb el capítol d'assaig o de ciència-ficció?
És una pregunta, diguem-ne, digna de ser resposta.
Assaig,
jo crec que sortirà amb no ficció, però que està en un territori, per dir-ho així, fronterer. Sí, clarament.
A la meva edat i després de 12 anys i pico, això, el secretari general pot permetre aquests luxes, no?
Joan,
crec que és el que pensa molta gent, però en qualsevol cas...
Senyor Coscubiela, això entra dintre dels llibres Opportunity, que en diuen.
Del precongrés.
Clar, això ara ve un congrés d'Esquerra Republicana que és una mica complicat, i llavors treu aquest llibre de 300 pàgines dient això. A mi em fa gràcia que digui que...
Paral·lelament, el conseller Ossàs...
Diu els tancs que apuntant un Parlament, fa lleig.
Sí,
i a més intimidatori. Tant si és intimidatori és exactament això, intimidatori.
Però jo crec que no és un llibre pel Congrés. Mm-hmm. Jo crec que és un llibre contra el Congrés.
Ah, bueno, això,
no,
això
vull dir,
són que... matisos, però el Congrés hi forma part.
Vull dir que el territori del Puigcercós és el Congrés. És un tio que controla el partit, que...
De fet, el conseller Ausàs acaba de dir que es pot fer una llei de consultes populars, de referèndums...
Perdeu, que tinc que anar...
Estic convidat al Parlament espanyol, eh? Encara que sigui per preguntar sobre, què sé jo ara, no?
sí,
les aixetes, els semàfors o que sigui, has de demanar permís al papa, eh? No. El papa, vull dir el papà.
Exacte. No, que precisament el que intenta aquest llibre és, diguem-ne, sortir del Congrés. Jo crec que el Puigcercós guanyarà el Congrés, però que el Carod creu que pot guanyar una altra cosa, i que aquesta altra cosa no passa a dintre del partit, ni a dintre del Congrés, ni a dintre de la sala on es facin els debats. Aquesta altra cosa passa a la plaça pública. I com actua allà a la plaça pública? A través de dos sistemes. Un fent llibres, i un altre exhibint-se com a vicepresident del govern. És a dir, jo crec que tindrem una època en què el Carod farà poca visibilitat com a líder del partit i farà molta visibilitat d'ell mateix.
Com el Maragall.
Sí, i va acabar com va acabar, eh?
Però va arribar president, Maragall, no, cosa que no crec que arribi el Carod.
I una mica com l'Obama, si vols. Bé. També, no? Vull dir, fer-te el teu perfil en la gent que et votarà, més que no pas en la gent dels aparells dels partits. Jo crec que és l'única oportunitat.
Jo penso que... Home, a veure, a part...
Sí, però de totes maneres, a veure, volia dir una altra cosa, i és que dintre de gent que està dintre d'aquest partit, et diuen tanta independència, això ens fa mal perquè no sé què, volem dir que estan, que entre el pragmatisme d'anar intentant doncs millorar una cosa, millorar l'altra, de ser partit del govern, de ser partit creïble, de ser no sé què, i el maximalisme, doncs esclar, és que és una cosa que és el que realment els ha fet mal, no? Un
plantejament
maximalista amb un pragmatisme del dia al dia, de dia a dia, que està molt lluny del plantejament màxim. I ara t'esperes un moment, Joan.
No ho sabia.
Jo també.
I aleshores, en certa manera, el Carod pretén fer aquesta tensió, però potser no sigui tan dolent que el que genera, diguem-ne, que genera aquesta tensió sigui, una cosa sigui el partit i l'altra cosa sigui aquell senyor i el seu entorn, potser això no els hi causarà tanta contradicció com, i tant, farà tant de mal com els hi ha fet fins ara aquests dos pols, no?
Joan?
Ara els oients segur que han pogut comprovar que no és que abans em deixéssiu parlar perquè sí, sinó perquè és que parlàvem d'economia, de temes laborals, de no sé què, i estava esperant la vostra oportunitat per parlar de lo que parlen els tertulians.
Els tertulians, exacte.
De l'aparell de la política. No, de l'aparell del
que polític. També és apassionant.
És apassionant. Deixeu-me que faci un comentari. Intenti explicar per què he fet, si no pot semblar una frivolitat, el comentari sobre si...
Sobre ciència-ficció.
Si assaig o ciència-ficció. És que jo que crec que és perfectament legítim plantejar el tema de la independència de Catalunya, no faltaria més, que el Carod, que ha estat criticant una part del seu partit perquè havien fet masses frivolitats i coses d'aquestes, ens intenti situar en una dinàmica del 2014, no només com a creïble un referèndum o una consulta popular, sinó que a més avui llegit en un mitjà de comunicació, i ara ho recordàveu, ens plantegi que és possible fer-ho fins i tot de manera unilateral, ho sento jo, és que igual sóc de l'època de la racionalitat, no? I les emocions són importants, però... he fet aquest comentari. Perdona, mai Josep Lluís, que no volia...
Unilateral, les independències. Mai les he vistes que la metròpoli...
No, però és que algun dia haurem
d'analitzar... Ja se'n poden anar.
No, si ho declara el Parlament o si...
Algun dia haurem d'analitzar quina és la societat catalana que tenim.
Depèn. Però n'hi ha hagut...
Una societat catalana de 7 milions i mig...
A Europa n'hi ha hagut moltes de pacífiques, entre elles, que ningú se'n recorda mai, l'Escandinàvia. Més lluny.
Sí, sempre aprofitant canvis d'entorn geoestratègic molt importants, perquè totes aquelles...
O no tant, allà va ser crisi econòmica, purament.
No, bueno...
A Escandinàvia va ser una situació econòmica difícil, i els suecs van dir, si voleu marxar, doncs marxeu. I ara són tan amics.
Però van marxar, en general van per onades, no són d'una en una.
Sí, però al futur no van perdre ningú. Home, que és molt improbable amb això...
Amb situacions de molta crisi internacional, no?
Manel?
Sí, jo el que volia... Jo estic amb en Joan que jo no, a mi no m'agrada que es frivolitzi sobre això. O sigui, no que la teva frivolització, sinó la frivolització del llibre d'en Carod. O sigui,
però hi ha alguna forma de parlar d'independència que no sigui frivolitzar?
No.
En saps alguna?
No.
Posa un exemple.
El dijous m'han convidat a l'agrupació d'Esquerra Republicana de Baix, m'han convidat a parlar d'aquest tema. Estic acabant de fer un treball sobre això. No és broma,
però parlaràs en contra...
No, faré una
parlar a favor és frivolitzar.
Faré una sèrie de reflexions al voltant de què vol dir avui sobirania en un mercat global.
Això és el que jo vull dir, que si tu fas un llibre de 300 pàgines no és només un llibre de dir jo voldria i m'agradaria, això serà i això passarà, sinó que vol dir fins i tot un llibre col·lectiu. Si tu vols fer un llibre seriós sobre això, has de fer fins i tot un llibre col·lectiu. Que hi hagi que es parli d'economia, que es parli de política, que es parli del que és un referèndum, dels riscos que hi té un referèndum, que es parli del que és un llibre que només va dient no, jo vull, això frivolitza, el que al final ho acaba desprestigiant i al final és que no n'hi fa cas ningú. És que un llibre més d'en Carod que diu una cosa que ara, a més diu que ja no cal el referèndum, quan fins fa poc deia el referèndum, però que de tota manera si es fes un referèndum, doncs tot això té uns riscos i té uns problemes que jo penso que és el que s'ha d'analitzar i ha d'analitzar una persona seriosa com és un vicepresident d'un govern.
Parlem d'altres riscos, parlem del que se suposa que ha de dir el Tribunal Constitucional. Avui Miquel Roca a La Vanguardia diu que com pot ser que treballi així el Constitucional, que sembla que tots ja sabem què decidirà sense que s'hagi de saber.
Tribuna Catalana diu que tot fa pensar que la sentència del Constitucional serà contrària als interessos de Catalunya i que PP i PSOE arribaran a un acord per laminar l'Estatut. Als dos partits els hi convé signar el que seria el primer pacte de la legislatura. Si això passa, Catalunya s'enfrontarà probablement a la demostració més gran de centralisme espanyol d'ençà de la LOAPA. I quin pla B tenen els partits catalans? Es pregunta cap de conjunt. No semblen massa inclinats a fer un pacte per la defensa de la nació. Convergència i Esquerra volen traslladar el pes de la decisió als ciutadans i reclamen un nou referèndum, cosa que en el cas d'Esquerra seria una nova contradicció perquè no hi van votar a favor. Tampoc el PSC sembla disposat a plantar cara. Parla d'acatar la sentència i buscar fórmules alternatives sense preguntar-se si els seus homòlegs espanyols estan predisposats a fer més traspassos a la Generalitat. Mala peça al taler tenim. És urgent que els nostres partits combatin l'al·lèrgia als pactes nacionals. Només amb desacomplexament i sense por el catalanisme podrà fer front al rearmament nacional espanyol.
És veritat que demà hi haurà un mitjà de comunicació que per contrarrestar la força d'aquest debat sobre
la Constitució,
sobre la Constitució i sobre el tema de si es fa el 2009 o el 2010. M'han dit, no sé si és veritat, vosaltres ho sabreu.
Que
demà hi ha un mitjà per contrarrestar aquesta notícia i convertir-se en el protagonista, publicarà un estudi molt important que demostra que la Terra és plana. I que demà la tertúlia, per definició, serà que la Terra és plana. Això és veritat o...?
Diuen que sí.
Que és plana, sí. L'altre que surti en el llibre, no sé, però que és plana és obvi, no? Vull dir, si no
jo crec que és l'única portada que falta amb aquesta batalla de portades, sí, per marcar l'actualitat.
Sabeu per què és així? Això és molt probable que sigui així.
Perquè tots estem parlant
d'això. Perquè la feblesa política de Catalunya no l'hem vista mai en èpoques passades de democràcia. És inenarrable la feblesa política de Catalunya. I aleshores això és
actual.
El que ens passa actual. I aleshores els partits que diuen que no tenen res més per fer, segons diuen, que defensar Catalunya, el que aspiren és estar al poder, tant Esquerra Republicana com CiU, al poder de la Generalitat, abans del PSOE. I ja està. I aleshores què vol reclamar? Si tu resulta que el poder que tinguis, sigui molt o poc, és perquè te'l donen aquells que després, des de Madrid, t'han de concedir o deixar de concedir. Home, això és una feblesa política inenarrable. I a més és que els enganyen a cada moment, no? Els diuen, tu demanes això, doncs tens allò. Ara resulta que és de dos vies, no? Que si haguessin dit des del primer dia, potser no hi hauria hagut tantes protestes. I ara, mira, escolta, enviarem aigua de salada al Camp de Tarragona perquè no l'hagin de treure de l'Ebre en circumstància no sé què. Sí, però això és d'aquí un any, d'aquí quatre o cinc, és la cantonada.
Però en tot cas, creieu que realment el Constitucional treballa així? És a dir, que se li diu com...
La política espanyola treballa així. Treballa, com deia el Joan, en bona part, diguem-ne, només hi falta la Terra Quadrada, però l'altra part que deia és veritat. És a dir, la política espanyola està treballant per un procés de globus sonda. És a dir...
I la catalana és diferent?
Jo crec que ni globus sonda, no enviem ni globus sonda.
Però no serà que a nosaltres ens passa com al futbol, que quan veiem un aficionat d'un altre equip diem, quin hooligan més impresentable, però quan és el nostre diem, això sí que és una afició com Déu mana.
No, a part, el funcionament per globus sonda, en el cas català només l'ha fet...
És que no estem jugant a futbol, estem dient que és molt diferent.
Estem fora de joc, vaja.
No hi ha equip. L'única globus sonda que s'ha fet servir és el del Segre, diguem-ne. Aquest sí que va ser un globus sonda en aquest sentit. Però la política espanyola està funcionant... Per exemple, avui hem tingut un exemple claríssim. Ahir, al vespre, de fons de Pròximes al Solves, es diu el finançament pel 2010. Avui, al Solves, diu el finançament pel 2009. Han sortit...
sense donar res,
però... Sí, però surten del mateix lloc,
de la mateixa font, no?
Que la del Tribunal Constitucional surten l'A i la B. És a dir, el Tribunal Constitucional està jutjant l'Estatut de Catalunya a les portades, a la manera que tu deies, no? Dius, a veure què passarà si diem A, a veure què passarà si diem B. Jo crec que el que ha passat en bona part és que no hi ha...
Ja s'ho poden imaginar, és que és una mica infantil tot això, perquè són globus sonda que ells mateixos ja es porten la resposta.
Però què passarà si...
El que passa
dirà el 2010. Saps què passarà? Que el Cuyàs dirà que el llibre del Carot és boníssim. Si surt, que no de l'Estatut. Ah, passarà això.
Vicenç, i el que ha comprovat el Constitucional llançant el globus sonda és que...
Que no passa res.
Que no passa res,
que diem-ne que el que deia el Xavier, que no, que diem-ne que la capacitat de resposta és molt escassa. Que no
jo crec
ha...
que la sentència del tribunal, intueixo, no
sortirà el que havia de dir, és que s'enfonsarà el món si ens tomba l'Estatut.
És que molt probablement la sentència del Tribunal Constitucional, en general en temes com aquests, no d'aquesta envergadura, potser perquè igual no n'ha tingut d'aquesta envergadura alguns altres, doncs serà molt, molt interpretativa en aquest sentit. I aquesta color negre o blanc que tothom s'espera igual no existeix.
En fi, doncs deixem-ho aquí. Marxem una frase de Carlos Ocaña, secretari d'Estat d'Hisenda. D'aquí a dos mesos publicarem les balances fiscals, però no una, sinó un ventall, perquè és impossible calcular-ne només una.
Sí, per a tots.
Si volíeu caldo, doncs aquí teniu quatre tassos.
Però que us espereu. Gràcies, és molt més fàcil la independència que la confederalitat asimètrica.
Vicenç, Xavier...